Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses. Aquest dissabte, primer dissabte de juliol, ja en ple estiu, fa calor, déu-n'hi-do quina calor fa, però bé, com estem en bona companyia, doncs sempre és molt més agradable i molt més saludable doncs, fer un programa de ràdio. El farem en companyia de Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència IFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
També amb nosaltres la Maria Jesús Cañizares, que és la responsable redactora en cap de política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. I amb nosaltres també el periodista, escriptor i professor Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Gràcies i benvingut. El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Juan Milian. Bona tarda, senyor Milian.
Bona tarda.
Presentem-lo, ell és politòleg, és coordinador d'estratègia política del Partit Popular Catalunya i també és escriptor. Quart llibre que ha sortit al mercat fa pocs dies, no?
Poques dues setmanes.
Dues setmanes, Un llibre que es diu El proceso español, on alerta, entre d'altres moltes coses, en parlem d'aquest llibre més abastament, doncs que hi ha en marxa un segon procés. Hem tingut el procés de Catalunya i ara està en marxa el procés, però a nivell de la resta d'Espanya. El procés català exportat a la resta d'Espanya. Escolti, exportem aquestes coses a la resta d'Espanya amb les bones coses que tenim a Catalunya.
Exacte.
I hem d'anar a exportar el procés que ens ha deixat, doncs, aviam, fractura social, fractura econòmica i moltes altres coses que no m'agradaria ser molt negatiu, però tothom la sap.
Així
no hi havia res millor que exportar, aviam.
Tradicionalment Catalunya ha estat avantguarda de fenòmens positius, econòmics, culturals, però lamentablement aquest cop doncs, exportem o som pioners a Europa de fenòmens que són, diguem, força negatius per qualsevol societat. Des de, doncs, ho hem vist amb el procés independentista, aquesta manera de fer política que sacrifica la veritat, no? La mentida permanent, la propaganda sempre per sobre de la gestió, aquest ús excessivament partidista de les institucions públiques que es posen en contra d'una part de la societat. De fet, podem dir que la Generalitat de Catalunya no només és aliena a una part dels catalans, sinó que fins i tot és hostil. I el que crec que és el pitjor de tot, i és el que m'ha motivat a escriure aquest llibre, perquè lamentablement veig que el govern d'Espanya tracta de fer el mateix, és la fractura social, com deies, la divisió de la societat, una divisió induïda o promoguda des del poder polític. És a dir, d'una manera conscient, el poder polític, la Generalitat ho van veure durant el procés, crea una divisió artificial a la societat per motius electorals, per mantenir doncs, una part de la societat estressada, emparanoiada contra un enemic imaginari, i això li permet anar governant sense haver de rendir comptes, sense haver d'explicar la seva bona o mala gestió, en aquest cas mala gestió, sense haver d'explicar doncs, corrupte les vàries, etcètera, no? I això el que em preocupa és que d'alguna manera ho està replicant el govern de Pedro Sánchez a tota Espanya ara mateix.
És el sanchisme que es diu habitualment, no? Això és aquesta és la ideologia del...
És el sanchisme.
Clar, perquè ja no existeix doncs, el socialisme, ja no existeix el PSOE, ja és el sanchisme.
Un dels grans drames
que
ara pateix Espanya és la que no tenim una esquerra que defensi Espanya, no tenim una esquerra tampoc tradicional, una esquerra pegada o lligada a la classe treballadora que defenia els interessos de l'obrerisme, dels treballadors, sinó tenim una esquerra cada cop més identitària, una esquerra molt semblant al nacionalisme però amb altres, amb altres diguem, aspectes de la vida. I s'està exactament replicant, no, el que ha fet a Catalunya per part d'aquest sanchisme, com deies, que jo el defineixo com un triangle en el qual està Pedro Sánchez, que és una ambició pura, una persona sense ideologia, amb pocs principis, simplement vol mantenir-se en el poder, sigui com sigui, és un significant buit, no? És una ambició i llavors pots omplir aquella ambició de qualsevol tipus d'ideologia. I ara pacta amb el nacionalisme, podria pactar amb Vox o podria pactar amb qualsevol, si això li permet mantenir-se en el poder.
Ha pactat amb Bildu, imagina't. No?
Podria pactar, amb això no té cap limitació moral. Aquest triangle també el forma aquesta política de les emocions que d'alguna manera introdueix dintre del PSOE la figura d'Ivan Redondo, aquests nous gurús de la comunicació política contemporània, que tampoc és que tinguin una ideologia ni uns principis definits, sinó més a més. Es dediquen doncs, això, a estressar la societat a favor del vot el seu candidat. I un tercer element, també molt perniciós, que és la política d'identitat que introdueix Podemos. És a dir, el nou aliat del PSOE és el que farceix aquesta ambició de Pedro Sánchez d'una ideologia, d'una política d'identitat, d'una política, diguem, que podria, és diferent al nacionalisme, però en la seva retòrica és molt semblant, és agafar una part del que som, d'aquesta identitat múltiple que som les persones, una pertinença, i convertir-la en algo beligerant, en algo excloent. Mm-hmm. És a dir, aquí a Catalunya, doncs, el nacionalisme diu, escolta, ser català t'exclou de ser espanyol, i converteix això en algo beligerant. D'alguna manera, això també ho replica el govern actual d'Espanya. De fet, tenim discursos molt semblants, ho vam veure a les eleccions a Madrid, molt semblants al que hem viscut a Catalunya. És a dir, el que l'esquerra s'autodefinia com a els demòcrates, igual que el nacionalisme aquí a Catalunya, i la resta eren els feixistes, o els fachas, o el trifachito, no? Tot el que hi havia a la dreta del PSOE era el trifachito, eren els fachas. Clar, aquesta manera de fer política, que és el que, ja dic, és el que em motiva a escriure el llibre, perquè em preocupa molt, té un impacte social. Té un impacte social perquè al final acabes convertint en enemic a gent que són els teus familiars, els teus companys de feina, els teus amics.
Però que no pensen com tu, no?
Que no pensen no és que no pensin com tu, és que s'identifiquen, no tenen una etiqueta diferent a la teva. Segurament amb molts independentistes o amb molta gent que abans votava el PSOE pots tenir estar d'acord amb el 90% de les qüestions importants de la vida. Valors, en qüestions econòmiques, etcètera, etcètera. Però aquesta etiqueta de ser o no independentista o ser o no votant del PSOE et converteix directament en un enemic, i això et fa canviar i et fa empobrir la teva vida, perquè deixes de fer moltes coses amb aquestes persones que doncs te poden enriquir des del punt de vista dels afectes, cultural, econòmic.
I tal, no? I és un drama. Juan, sanchisme és igual a populisme o no?
El sanchisme és un tipus de populisme. És a dir, el que passa a Catalunya i a la resta d'Espanya amb els populismes no és un oasi, no és diferent al que està passant a la resta d'Occident. És a dir, Catalunya no és especial ni Espanya és diferent. Això està passant. Ens ha passat al Regne Unit amb el Brexit, passa a Itàlia amb l'antipolítica, passa a altres societats occidentals. La diferència potser és de grau. Aquí a Catalunya estem patint un populisme per sobre de les nostres possibilitats. No podem digerir tant de populisme a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat, a l'Extrema Esquerra, després un populisme que reacciona davant a això, i això s'extrapola a Espanya i acaba convertint la societat en una comunitat on és difícil conviure. Que aquest és el gran problema, convertir la convivència en un impossible, que això després afecta de derivades econòmiques i culturals i de molt altre tipus, no? Però és el gran problema d'aquesta manera de fer política. I el que jo dic és, home, potser hem de passar la febre populista com passa en altres societats, però almenys intentem no prendre decisions que siguin irreversibles, com passa el Brexit en el cas del Regne Unit, no? Mm-hmm. Quan a vegades proposen som un referèndum a Catalunya, se soluciona. No, escolta, no prenguem decisions que després són irreversibles en un moment d'alta emocionalitat, tensió, etc.
Molt bé, estem parlant avui amb el Juan Milián, que és politòleg, coordinador d'estratègia del Partit Popular Catalunya, escriptor també, acaba de publicar aquest llibre, El procés espanyol, amb l'editorial Deusto, si no m'equivoco.
Exacte.
I bé, obrim micròfon ja per al Daniel, per al Maria Jesús, per al Leandro, qui vulgui començar a preguntar, doncs, micròfons
sí,
oberts,
Davant d'aquest populisme, les grans víctimes són els partits més centrats i que sempre han tingut una vocació més àmplia, no? més transversal, no? Això en el cas de Catalunya, en el seu moment ho ha patit partits com el PSC i, uh-huh. i el PP ara ho està patint d'una manera també important, no? En aquest sentit, et volia preguntar, bueno, veieu alguna possibilitat de trobar allò, la clau, la tecla que s'ha de tocar per tal de que el Partit Popular a Catalunya doncs, tingui un punt d'inflexió i torni a convertir-se en el que sempre ha estat, en un partit transversal i amb vocació de majoritària?
És veritat que aquesta febre populista que afecta a tot Occident doncs té com a primera víctima els partits més institucionals, partits de govern, partits que tenien projectes per a tota la societat, que es dirigien a totes les capes de la societat, a totes les edats, a totes les professions, a que abans es coneixia com els partits atrapalo todo, que tenien doncs, un projecte de nació, un projecte de societat. En aquesta política populista de fragmentació, de divisió, de polarització, de tensió continuada per normalment bueno, temes, però no, en el cas del procés potser es diveix tot, però sí, independència sí o independència no. Aquest tipus de partits pateixen i veiem com la socialdemocràcia pateix molt a altres països europeus, com també els que serien els homòlegs del Partit Popular, com estan patint a Itàlia, a França o al Regne Unit, que ha acabat convertint-se en un partit fins i tot o amb aspectes bastant populistes. Tinc l'esperança que aquesta febre passi. Hem d'evitar caure en aquesta tentació populista, hem d'intentar evitar que els partits més institucionals que es dirigeixen a tota la ciutat caiguin en la tentació de fer una resposta simètrica o respondre també amb més populisme a aquests populismes, perquè això passarà, i jo crec que estem entrant en una època postpopulista, una època en la qual ja podem valorar què significa tenir governs això, populistes, i Catalunya ja sabem, comencem a valorar què significa haver tingut un govern populista durant 10 anys a la Generalitat, on s'ha dedicat només a dividir la societat, i veiem com marxen les empreses, les inversions no venen, la societat cada dia està més dividida, culturalment Catalunya està molt més empobrida que fa 10 anys, i això a la resta d'Espanya doncs, també ho vam veure a les eleccions de Madrid, doncs, com a opcions com Podemos cada cop tenen menys arrelament o cada cop doncs, són vistes amb més desconfiança. Per tant, la primera el primer que hauríem de fer és no caure en aquesta tentació populista, i després bueno, entendre com funciona el món actual, i que és veritat que el populisme no naix del no-res. Hi ha una part de la població que sent una legítima angoixa per aspectes econòmics, per com està canviant la societat tan ràpid, el món de les xarxes socials doncs s'estressa tots molt, està introduint veus molt, molt radicals, i això els partits diguem amb una vocació de govern més tradicionals, més institucionals, doncs també hem de saber com de fer una bona diagnosi, no?, d'aquestes preocupacions de la societat, i donar-li una bona resposta, una resposta, dic, no populista, no respondre doncs amb el mateix simplisme, manipulació com estan fent alguns partits que responen a Podemos amb un combat simètric, no?
Però en este sentido tenéis ahí una tensión constante por parte de Vox, no?, que a veces parece que os quiere arrastrar hacia ese tipo de respuesta populista, ¿no?
Bueno,
¿Cómo podéis mantener vuestro espacio sin...?
Claro, Vox divide la derecha, como está dividiendo pues otras fuerzas de una derecha más radical en el resto de Europa, pero yo creo que aquí el Partido Popular ha sido muy inteligente, a diferencia del PSOE, que sí que se dejó arrastrar por la ideología de Podemos, y de hecho hoy en día empieza a ser difícil distinguir al ministro de Podemos del ministro socialista. Desde el Partido Popular entendemos que Vox pues a veces hace buenos diagnósticos sobre lo que está pasando en la sociedad y lo que ha significado el proceso independentista, lo que significan pues ciertas políticas del gobierno de Podemos y del PSOE, pero también decimos claramente que no compartimos su terapia. Y no compartimos pues la terapia populista, no compartimos excitar aún más la sociedad, sino que decimos, nosotros tenemos un proyecto para todo el mundo, nos vote o no nos vote, y tenemos un proyecto de mejora del modelo productivo, de la mejora de la economía, ¿no? Pues como siempre pues nos toca y nos volverá a tocar gestionar una crisis económica, que siempre nos deja el PSOE ya como algo tradicional, ¿no? Entonces bueno, hay dos derechas, igual que nos hemos normalizado, o sea, en toda Europa hay dos derechas. La cuestión es tener un proyecto mejor, más integrador, y que sea el Partido Popular aquel partido que aglutine todo el espacio de centro y centro-derecha en España.
De todas formas, es muy crítico con el PSOE, pero a la larga PSOE y PP están condenados a entenderse en lo que respecta a las grandes reformas de España. Eso, hoy por hoy, es posible, hay que esperar un poco. Hablabas de que hay dos derechas, pero no sé si dentro del PP también hay dos derechas, corrientes diferentes, unas más conciliadoras, otras más que caen en la tentación de aproximarse a Vox.
Sí, mira, cuestiones como la de Cataluña y el procés, este segundo procés que ahora se inicia, ¿no?, desde el anuncio de Pedro Sánchez en el Gran Teatro del Liceo, necesitan políticas de Estado. O sea, hace falta que haya políticas de Estado, que los grandes partidos constitucionalistas, no digo que vayan unidos a las elecciones, evidentemente no van a ir unidos, y tampoco creo que sea bueno. Yo creo que cada partido tiene que ir con su ideología, con sus ideas, con su proyecto de para la sociedad, y presentar a los mejores defendiendo esas ideas. Pero sí que es necesario que, por lo menos en la cuestión de Cataluña, que es la cuestión de España al final, haya cierta coordinación estratégica, que haya esa fraternidad que surgió en los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017 entre los partidos constitucionalistas, donde desde los comunes hasta el PP pues estamos de acuerdo en defender un mínimo la democracia liberal que en aquel momento estaba en juego. Y yo creo que hay que ir por esa vía. ¿Qué problema tenemos? Que el PSOE actual, o la cúpula del PSOE, y aquí, o sea, no quiero poner a toda la izquierda en el mismo saco, porque hay intelectuales de la izquierda que son muy críticos con Pedro Sánchez, muy críticos con el legado de Zapatero también, y cada vez se están acercando más a posicionamientos como el del Partido Popular, así como está ocurriendo en la base del PSOE. O sea, miles y miles de votantes tradicionales del PSOE votaron al Partido Popular en las elecciones del Madrid. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con esta deriva identitaria, populista del PSOE. Entonces, con el PSOE de Pedro Sánchez es difícil llegar a acuerdos, entre otras cosas, porque, mira, fíjate, en el peor momento quizá de nuestras vidas, en plena pandemia, Pedro Sánchez se va a la prensa internacional, creo que fue en el Corriere de la Sera, y dijo: yo nunca pactaría con el Partido Popular y nunca he querido pactar con el Partido Popular. O sea, el mensaje que das a Europa, al mundo, cuando el país está golpeado por una pandemia o por una crisis económica como la que nunca hemos visto, y dice que él no va a pactar con el partido que es alternancia en el poder, con el partido con el líder de la oposición, y es el otro partido de gobierno, pues es un mensaje muy, 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 muy negativo, de poco sentido de Estado, y yo creo que traiciona lo que era antes el PSOE.
Sí, hablamos de populismo, me ha gustado la frase. No, me ha la frase, no podemos digerir tan de populismo. Me ha agradado la frase aquesta, ¿eh? Pero yo le pregunto, Isabel Díaz Ayuso no ha fet populisme a Madrid, i ha guanyat, i ha arrasat. I un segon aspecte, ha tingut els indults aquí a Catalunya, Sánchez, i resulta que la posició del Partit Popular, com el president Casado, considera que està actuant populísticament, i si és adequada la posició que està prenent, la radicalitat, per exemple, de recollir firmes, com ho van fer amb l'Estatut, i que ens va sortir molt malament. Què li sembla? Li faig dues preguntes. Sí. Díaz Ayuso, Casado.
Y que necesitan una respuesta complexa, ¿no? Mira, en el cas de Ayuso, si se la ha comparat moltes vegades, doncs, sobretot des de l'esquerra, que si el mateix que Trump, que és el mateix que el procés de Catalunya, que si utilitza la identitat, etcètera, etcètera. És exactament el contrari del que ha passat a Catalunya amb el procés independentista. De fet, la identitat, allò de a la madrileña, ¿no?, que d'alguna manera deia en la campanya, i ha utilitzat la identitat des d'un punt de vista integrador. És madrileny, però al mateix temps pot ser, evidentment, espanyol, pot ser català, pot ser una identitat múltiple i enriquidora. I això ho lliga a la idea de llibertat, una idea noble i necessària com és la llibertat. En canvi, a Catalunya és el contrari, s'utilitza la identitat des del punt de vista excloent, negatiu. És a dir, tu, si ets català, no pots ser espanyol. I darrere aquí hi ha una ideologia, diguem, de societat tancada, no oberta i antipluralista. I en l'economia igual. O sigui, aquí la solució era tancar-ho tot, i la solució del procés era estructures d'estat, i era matar l'economia productiva. I la prova de que el que ha fet el govern de Madrid i el que ha fet Catalunya és diametralment oposat és la prova del nou. És com les empreses i el talent de Catalunya agafa l'AVE i marxa a Madrid, o marxa a Andalusia, o marxa a Galícia. Per tant, millor prova que aquesta de que les conseqüències són totalment diferents, i a més només cal viure una temporada a Madrid i una temporada a Catalunya per veure que el clima emocional no té absolutament res a veure. I l'altra qüestió que em plantejava era sobre els indults. Els indults, jo crec que aquests indults són un greu error que tindran conseqüències negatives. Primer, crea un un sistema d'incentius perniciós, perquè s'està premiant el mal comportament, s'està premiant aquell que és deslleial amb la Constitució, aquell que està prometent reincidir. O sigui, no és que demani perdó o que reconegui el dany que ha fet a una gran part de la població catalana, és que ho tornarà a fer, que està prometent reincidir. Que no hi haurà concòrdia amb aquests indults, t'ho demostra que dos dies abans de la concessió dels indults ja teníem el senyor Oriol Junqueras dient que aquests indults són la prova de la feblesa de l'Estat, i el senyor Jordi Cuixart dient que aquests indults són la prova de la derrota d'Espanya. Que no contentarà l'independentisme, sinó que li dona oxigen i se vienen arriba, no? Com es diu
en
castellà, és que ja el dia després tens el senyor Rufián dient, bueno, és que usted negava los indultos i ara los concede, i passarà lo mismo con el referéndum i després con la autodeterminació. És que no han trigat ni una hora en demostrar que aquests indults no només no estan a favor de la concòrdia de la convivència, sinó tot el contrari, estan premiant un mal comportament, estan premiant aquells que diuen que ho tornaran a fer. I el que més em preocupa a mi és estan desemparant, estan desprotegint el constitucionalisme. O sigui, aquelles persones que durant anys han lluitat per defensar la concòrdia real a Catalunya, per defensar la llibertat, el pluralisme, unes institucions, una Generalitat que estigui al servei de tots els catalans i no només d'una minoria, aquestes persones ara estan desemparades, es veuen en una pinja entre una Generalitat que és hostil, que continua sent hostil, i un govern d'Espanya que ordena a l'Estat retirar-se i que es desprotegeix davant d'aquesta Generalitat hostil. I jo crec que aquest missatge és terrible. És terrible perquè provoca que una part del constitucionalisme que ha donat la cara durant molts anys ara pugui dir, doncs si el govern d'Espanya no em defensa, no em protegeix, em retiro, m'adapto al nacionalisme o marxo a viure a Madrid o marxo a viure a un altre lloc. Escolti, o abandono la lluita i ja està.
Llavors, però això es van donar els constitucionalistes de Catalunya.
Clar, clar, clar. El gran problema d'aquests indults...
Seran molts o pocs, però clar, necessiten que, suport.
I tant. Si Catalunya té solució, la solució no passa per estar tot el dia pensant quin tracte has de donar als nacionalistes, si has de donar més eines perquè estiguin més contents, o si has de ser dur, o has de controlar més. Passa sobretot per un canvi metodològic, que és parlar, debatre i després fer-ho efectiu el reforçament o l'enfortiment del constitucionalisme a Catalunya, donar-li prestigi, donar-li recursos, que culturalment tingui força, políticament, econòmicament, i que no siguin quatre herois sense capa ni recursos, que amb voluntarisme estiguin ahí lluitant davant tota una administració com la Generalitat de Catalunya.
Però aquí tots plegats, PP i PSOE, tenen la seva part de responsabilitat, en què s'han abandonat molt i molt els constitucionalistes que hi ha a Catalunya.
Sí,
mea culpa.
Mea culpa, jo crec que tots els partits constitucionalistes en algun moment hem decebut els constitucionalistes catalans. El PSC, quan va entrar al govern de Catalunya amb el tripartit, va fer les mateixes polítiques que Jordi Pujol o Puigdemont. Va iniciar, de fet, va crear el caldo de cultiu del procés. O sigui, hi havia discursos de Montilla contra el Tribunal Constitucional deslegitimant la idea de legalitat, separant-la de la idea de democràcia, molt perillosos. Aquelles polítiques de cordó sanitari contra el Partit Popular, aquest odi incitat, no?, incentivat des del poder polític contra el Partit Popular, doncs també van facilitar que després es creés el procés independentista. I és veritat també que el Partit Popular, quan gestiona el procés, una part molt important del constitucionalisme a Catalunya, doncs se sent desprotegit. El 2017 molta gent et deia, bueno, és que aquí hi ha un govern de la Generalitat que donarà un cop a la democràcia, i que està fent el govern d'Espanya. I això va portar uns resultats magnífics de Ciutadans, a guanyar les eleccions el 2017, aglutinant tot el vot del constitucionalisme, que després també decep el seu votant quan no crea aquesta alternativa al nacionalisme i en canvi marxen de Catalunya els seus principals líders. Per tant, aquí s'ha de fer una repensada, s'ha de pensar una mica la estratègia dels partits constitucionalistes.
No és fàcil aquesta assignatura, senyor Milian.
Però hem de començar, mira, i això no ho solucionarem la setmana vinent. l'independentisme, el procés comença el 2012, de fet, el procés comença al Congrés de Reus de Convergència, quan Convergència decideix donar el pas cap a l'independentisme de manera explícita. Però el full de ruta nacionalista ve de molt abans, ja ve de Jordi Pujol, ja va construint, ja va colonitzant la societat catalana, ja va creant els sostentacles, ja va preparant el que serà després
el procés. L'escola catalana.
Durant molts anys, l'escola, els mitjans de comunicació, la colonització de dos espais, universitats, col·legis professionals, Barça, tot. Llavors això no ho solucionarem una setmana, contrarrestar tot aquest programa que s'ha anat implementant de manera brillant, brillant, és per fer el mal, però l'ha fet de manera
brillant.
I per tant, ara tindrem molta feina per davant, tenir paciència, persistència, posar recursos, intel·ligència per reconstruir el constitucionalisme i d'alguna manera contrarrestar aquesta força que ha tingut el nacionalisme a Catalunya.
Pero es curioso, bueno, es más una reflexión, pero que ahora parece que se echa de menos a Pujol, aparte de sus corruptelas.
Quiero nada, decir, nada, al contrario.
Porque no hay imágenes, María Jesús.
No, corruptelas aparte.
Es mejor tener, entre comillas, un loco como Puigdemont.
En serio, es mejor tener loco. Es que
sabes lo que te va a hacer, que
teníamos
que no
el nivel tan bajo que ahora cuando Aragonés dicen, uy, es que Pujolea, ¿no? La teoría del Pesacova está ya gestionando, volviendo, a ver, no deja de ser el mantra del déficit fiscal, de las infraestructuras y todo eso. ¿No? Mejor tener un loco como Puigdemont y Torra.
Alguien que no te engañe. Sí, no, es que estamos volviendo. Es como, yo no soy determinista, no creo que la historia se repita, ni que el futuro esté escrito, ni nada de esto, pero es que es curioso cómo están repitiendo los mismos errores y ahora se vuelve, ¿no? Pues ahora la nueva Convergencia será Esquerra Republicana y habrá que confiar en Junqueras y es que
pero nada de eso. ¿Cómo vas a confiar en Junqueras si ha sido uno de los líderes del proceso?
Es que,
y te lo venden como ahí brunchant a la seva filla.
Hay una cosa que es, el año 2017 ho canvia tot. O sea, fins al 2017 tu podies tenir bona fe i bueno, realment no volen la independència, estan allà al poder, si es deixes fer a Catalunya, doncs votaran al Congrés i ja està, no aniran més enllà. No, és que el 2017 ho canvia tot. És una lliçó que bueno, jo crec que el Partit Popular ha après, però el PSOE no ha après d'aquesta experiència. El 2017 ho canvia tot i a partir d'ara mai podràs dir no se podia saber. Saps? Quan aquests tornen quan l'Esquerra Republicana torni a protagonitzar un cop a la democràcia, torni a saltar-se la llei declarant la independència o promovent un referèndum il·legal, el PSOE no podrà dir ai, és que no es podia saber. No, sí que es podia saber, perquè el 2017 ho canvia tot. El 2017 demostra que la fi, l'objectiu final de l'independentisme, com diu la seva pròpia paraula, és la independència, i que tot el que li donis, totes les sessions que facis, com els indults, que són una part només petita de tot el que vindrà després, utilitzarà per al seu objectiu, que és la independència.
Llavors no li dones crèdit a les paraules d'Oriol Junqueras de que abandona la via, que la via unilateral no serveix.
Bueno, en aquella carta fa molt de processisme. Al final, un se converteix en un processòleg, que és com aquells dels kremlinòlegs de la Guerra Freda que estudiaven. Això és més complicat que el Kremlin, no? Perquè el contacte amb la veritat és totalment tangencial si en algun moment li toca. A més, en aquella carta el Junqueras va dir bueno, respecte als no independentistes, semblava que anés a demanar com perdó, no, simplement diu lamentem que tingueu una percepció sobre el que fèiem que no sigui la correcta, i us estenc la mà per eixamplar la base, bàsicament. O sigui, l'únic que vol és tenir més força, i està treballant per això. O sigui, ells saben que a curt termini la independència és impossible, i això ho sap ja gran part de l'independentisme. No l'aconseguiran, no tenen una majoria social, no tenen les estructures d'estat que deien que tindrien, no tenen suport internacional per aconseguir la independència. El que estan fent ara és agafar forces, és bueno, doncs ampliar la base, no? Enxamplar la base que ells diuen. El problema és que en aquesta fase estan trobant una convergència estratègica, o estan trobant el suport del govern d'Espanya, que és el que abans no tenien. I això és el que converteix aquest nou procés en un procés més perillós que l'anterior, perquè tindran més eines i tindran un constitucionalisme més afeblit, més desprotegit, més frustrat, i això és el que realment em temo que pot passar els propers anys si no se li dona ràpidament una alternativa a aquest govern d'Espanya.
Veus doncs un referèndum d'autodeterminació aviat?
No, fixa't, estan passant coses que fa uns mesos dèiem que impossible, que, o sigui, fa setmanes Pedro Sánchez negava els indults d'una manera rotunda, i Carmen Calvo deia que no seria política democràtica conceder unos indultos o liberar los que estan en la cárcel, que no era democràtic fer això. O sigui, eren molt contundents, com podria ser el Partit Popular, Vox, Ciutadans, contra els indults. O sigui, el discurs del PSOE en això era igual que el nostre. Ara, en canvi, si no acceptes els indults, de repent estàs en contra de la concòrdia, ets lo pitjor, ets un ésser sense moral, sense tal. I em temo que amb el tema del referèndum comença a passar el mateix. El que semblava que era impensable fa una setmana, ara ja estem veient a algun ministre i a el Salvador Illa posant el referèndum sobre la taula. De fet, a l'any 2012, no oblidem que Pere Navarro, llavors president del PSC, portava el referèndum al programa electoral a l'any 2012. O sigui, ja tornem a això, és que tornem a repetir, o es tornen a repetir els mateixos errors que van cometre a l'inici del procés, i tornen a legitimar una idea que és molt perillosa, que és que una part d'una comunitat política com és Espanya pugui decidir unilateralment separar-se, o pugui decidir unilateralment que ha de ser aquesta comunitat política. Això és profundament antidemocràtic. Un referèndum d'independència o d'autodeterminació, o com li vulguis dir, en democràcies, encara que sigui referèndum i votat a les urnes, és profundament antidemocràtic, perquè estàs permetent a una part que decideixi sobre els drets polítics de tots. És un procés d'estrangerització, és dir, que una petita part de la població pugui dir que l'altra perdi els drets polítics i es converteixi el dia després en estrangers. Això els federalistes canadencs ho tenen claríssim. Lamentablement, els federalistes espanyols no ho tenen tan clar.
El PSOE no propone eso. Yo admito que el PSOE juega con las palabras, pero yo creo que ellos no dicen, no, va a ser un referéndum de independencia sí o no. Ellos dicen que será un encaje constitucional, tal, no sé qué. Insisto, admito que ellos también juegan
maquillando
un poco, pero en ese caso
el proceso español está... también juegan ahí con
Daniel fa molta estona que no pregunta i l'estem trepitjant tots. Daniel,
no, aquesta idea política de canvi, però el canvi s'ha d'articular no només els conceptes, sinó també les accions pràctiques i electorals. Tenim un element molt clar. Fa 10-15 anys podíem parlar a Espanya de dos capitals, Madrid-Barcelona. Avui Madrid ens goleja, desgraciadament. Nosaltres hem anat molt enrere, ells han crescut, nosaltres no. Però llavors plantejo, com està treballant el Partit Popular a Catalunya de cara a començar una cosa? Abans de dos anys tenim eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Els que creiem, entre ells jo, de que la senyora Colau ha sigut nefasta per Barcelona, vostès en què estan treballant, no només Partit Popular o coordinant-se amb altres, de cara a que donem la volta primer a Barcelona, i si la volta és a Barcelona, possiblement a tot Catalunya serà molt important la volta.
Sí, és que és veritat això que deies, no? les dues capitals, i Barcelona la capital cultural de primer ordre i econòmica, i la capital de la Mediterrània, i tot això els darrers anys, d'alguna manera, no per culpa de cap enemic extern, sinó que els mateixos poders catalans, des de la Generalitat a l'altre costat de la plaça Sant Jaume, sobretot l'Ajuntament de Barcelona, han dinamitat aquesta projecció de la ciutat. Barcelona sempre ha estat un enemic a batre del nacionalisme català. Si haguessin pogut els nacionalistes no celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona, temo que no els haguessin fet. I com deies, Ada Colau és, i tot el que representa i els valors que representa és nefast per a la ciutat de Barcelona. Un dels grans problemes del procés, i aquí crec que també rau la importància que té el projecte del Partit Popular ara, és que el procés ha matat el debat, diguem, de les idees, ideològic, i ha convertit el que era doncs la burgesia o el centre dreta a Catalunya, l'ha posat en mans de l'esquerra més radical, més antisistema. O sigui, ara veiem com una gran part de la burgesia catalana, Convergència, abans parlava d'Artur Mas, quan la solució a la crisi era estructures d'estat, que són idees de l'esquerra, i d'alguna manera el centre dret a Catalunya ha desaparegut en els darrers anys. Queda el Partit Popular que tenim, la representació parlamentària que tenim, i prou. Jo crec que fa una defensa més enllà de la concòrdia, diguem, en el plànol de l'eix de la identitat, no? Defensem la concòrdia, la convivència, el respecte per la llei i el pluralisme a Catalunya. hem de recuperar les idees del centre dreta liberal, europeista, d'una economia productiva, d'una economia amb menys càrregues burocràtiques, amb menys regulacions, tornar a traure talent, que vingui a Catalunya. Escolti, tant de bo hagués vingut l'Agència Europea del Medicament, que es va carregar el... I aquest Partit Popular hi va treballar molt per a que vingués, però clar, si una agència com aquesta fugia del Brexit perquè sortien de la Unió Europea i des d'aquí se li deia que aquí en 4 dies literals, a més, en aquell moment era trenquem amb Espanya, per tant quedem fora de la Unió Europea, doncs el missatge no era molt positiu. I jo crec que aquí a Catalunya el Partit Popular es convertirà, i estem treballant amb això, amb el referent d'aquest espai de centre dreta, liberal, autonomista, s'ha de perfeccionar les autonomies, europeista, i que proposa una ciutat oberta i econòmic, i defensar els valors que sempre havien caracteritzat a la ciutat catalana, que no són els que hem posat el populisme des de res anys, la feina ben feta i una apertura al món i no cada cop doncs, més tancats amb una cultura més provinciana com estem patint els darrers anys.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Gunter Center de Barcelona, com a convidat avui el senyor Juan Milian, que és coordinador de política estratègica del Partit Popular i també escriptor. El quart llibre acaba de publicar mateix El Proceso Espanyol amb Deusto. I escolta, Juan, tinc una bona notícia ara mateix. Saps que la gent que ens acull aquí tots els caps de setmana, que és la gent de l'Eurostars Gran Marina, tenen en marxa una promoció que s'acabava el dia 30 de juny i encara l'han allargat fins al 31 d'agost. Es diu vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Imagina't, eh?
Fantàstic, això necessitàvem aquí, una bona notícia com aquesta.
Això aquí a l'Eurostars Gran Marina, un 5 estrelles, pots gaudir d'aquesta promoció per la teua parella i amb 150 euros, vull dir que és una autèntica oportunitat i pots sopar magníficament. La gastronomia d'aquí és molt bona, com has pogut
excepcional,
comprovar.
Excepcional.
Es dorm en una de les suites que té Nadal fantàsticament bé i a més pots despertar-te i pots veure doncs, cap a una banda el mar, fantàstic el mar i el port de Barcelona, i cap a l'altra Collserola, vull dir que és una cosa fantàstica i ideal. És una oportunitat que val la pena aprofitar-la fins al dia 31 d'agost, eh? 150 euros. Com pots fer-ho? Doncs escolta, molt senzill, hi ha dues possibilitats: o entres a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i allí pots entrar amb el codi cena i apuntar-t'hi, i si no també pots trucar per telèfon, apunta, agafa el bolígraf o la tablet o el telèfon, és el 93 603 9000 93 603 9000, promoció cena, i pots apuntar la teva parella i tu, 150 euros, i pots venir aquí a sopar, pots dormir en una suite 5 estrelles fantàstica, i pots despertar-te amb unes magnífiques vistes, pots esmorzar fantàsticament i gaudir d'un cap de setmana, d'un divendres, un dissabte, un dilluns, el dia que et vagi bé. Tot això des d'ara i fins al dia 31 d'agost. 150 euros, val la pena, vine a sopar, queda't a dormir i et convida a més a esmorzar també. Molt bé, doncs dit això, que és molt important explicar i recordar això per als nostres oients, val la pena que els que no hagin provat ho provin, seguim parlant amb el Juan Milian de coses referides al món de la política. Jo sé què hi vol preguntar.
Sí,
tu.
Jo ara que parlaves de bones vistes i horitzons amplis, parlaves abans del Brexit, no? Jo et volia preguntar, tal com s'estan posant ara les coses en el món, no? A nivell internacional, amb una Unió Europea que vol ser, guanyar força, no? com a entitat pròpia, i que està evidentment tocada per la marxa del Regne Unit, sembla com si s'estigués que tornen a bufar vents favorables a les possibilitats de, en el cas d'Escòcia, no? que pugui tornar a fer un referèndum per tal d'enfortir la Unió Europea. Et preocupa que aquest vent favorable a Brussel·les pugui ser aprofitat com un segon element per revifar aquí l'aposta del referèndum? La setmana passada, sense anar més lluny, el Consell d'Europa, no?, va emetre una resolució que també, per lo que és l'opinió pública independentista, va ser interpretada com un aval, no? Això és vol dir que l'independentisme, que s'havia trobat amb aquest mur, no?, a la Unió Europea, aquest mur ara ja no és tan sòlid com abans.
Sí, primer l'exemple escocès ens demostra que això de que el referèndum ho soluciona tot no és veritat, perquè després d'un referèndum, si el perden, en demanen un altre i entras en un procés de neverèndum que deien al Canadà, no? de contínua inestabilitat i amb conseqüències greus com el Quebec, que li van marxar les grans empreses i un èxode de població molt important, centenars de milers de persones, sobretot aquells que més talent tenien, a altres províncies del Canadà, que és una cosa que pot estar passant també a Catalunya. Per tant, entrant en aquestes dinàmiques de referèndums, com va passar al Quebec o com pot ocórrer a Escòcia, és una mala idea per a una societat com la catalana. I després, canvia l'escenari internacional després del Brexit i s'obre la possibilitat a veure què passa amb Escòcia, si la Unió Europea pot canviar una mica el seu pensament cap a Catalunya. No és que no em preocupa de manera excessiva, primer perquè al final la Unió Europea es construeix per superar els nacionalismes i un dels grans valors de la Unió Europea és el respecte per la integració, no? La integritat territorial dels estats i el respecte per l'estat de dret. Això totes les democràcies importants del món ho tenen molt clar, que la democràcia no es pot separar de l'estat de dret. I el que se defensa des de Catalunya, l'independentisme, és aquesta separació, és aquest trencament de l'estat de dret. I això em consta que quan algun independentista parla amb un polític rellevant dels Estats Units o d'Europa i planteja aquesta ruptura de l'estat de dret, ahir ja perd qualsevol credibilitat. Però és veritat, amb l'informe aquest aprovat, que no és vinculant, però dona igual, que fereix la reputació d'Espanya, perquè en un informe apareix que Espanya, diguem el mateix paràgraf que Turquia o altres democràcies que no estan o que no són plenes ni consolidades com l'espanyola, és un cop a la reputació del nostre país. I la política que està portant el govern d'Espanya els darrers mesos o les darreres setmanes d'apropament a l'independentisme, d'atac a la justícia, quan Pedro Sánchez compara la justícia espanyola amb la venganza i la revanxa, clar, aquests senyors dels tribunals internacionals també tenen dossiers de premsa i també saben el que diu el govern d'Espanya i afebleix molt el posicionament d'Espanya davant d'aquestes institucions i davant d'altres estats. Això sí que em preocupa, aquest dany reputacional que està infligint el govern d'Espanya al nostre propi país. Però no crec que els independentistes aconsegueixin més enllà d'algun polític solt, no? Una mica d'empatia per qüestions més romàntiques o pecunàries o monetàries, no sé, no sabem. No sabem. Al final no hi ha ningú a la Unió Europea interessat en crear un precedent que després es pugui replicar als seus països. Tots els països de la Unió Europea poden tenir en el futur un problema semblant al que han creat els independentistes a Catalunya i per tant amb això no hi jugaran. O sigui, França ha estat sempre molt contundent amb aquesta qüestió, Itàlia quan el Veneto es va proposar un referèndum també ho va tenir molt clar, igual que Alemanya amb Baviera, i per tant amb això confio més en aquests governs que en el govern de Pedro Sánchez realment.
Molt bé, doncs estem ja super a la recta final del programa, no ens queda pràcticament res, 30 segons. Amb tot això que acaba d'explicar Juan Milian, veu a Puigdemont, el pròfug Puigdemont, tornant aquí bajo palia o què? Amb 30 segons,
Miri, jo del govern actual d'Espanya, de Pedro Sánchez, em puc imaginar qualsevol cosa. Si no ve, serà perquè el seu soci d'Esquerra Republicana li diuen que no vingui, que és millor tenir-lo allà com un boig, i fins i tot alguns de Junts per Catalunya crec que tampoc el volen per aquí. Per tant, això em dona més tranquil·litat que el propi Sánchez, que és capaç de qualsevol cosa per mantenir-se uns mesos més a la Moncloa.
Molt bé, doncs hem fet conversa aquest dissabte amb el Juan Milian, ens ha presentat, ha parlat de política i ens ha presentat també el seu llibre, el que acaba de publicar, El Proceso Espanyol, molt interessant, val la pena que el llegiu, sabreu moltes coses que no us podeu arribar a imaginar. Gràcies també al Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, per estar aquest dissabte al Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Tornem la setmana que ve, que vagi bé, molt bona tarda, adeu-siau.